David Barreiro és un sabadellenc amb milers de quilòmetres d'aventures a les cames i al cor. Ara es troba cada dia a Castellar del Vallès, aïllat, en plena natura, construint una barca rems per travessar l'Atlàntic i tornar de Cadis a Cancún. El nostre company, Guillem Plans, ha quedat amb ell per fer un cafè. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. Escoltareu una entrevista a Castellar, tot fent un cafè, però esperem que la veu del David Barreiro us en porti lluny, molt més lluny, a través de les seves aventures. És un cul inquiet, ras i curt, una ànima lliure, que en diem. Bona tarda, David.
Hola, bona tarda, què tal?
Tenim sort de trobar-te per aquí i no lluny.
Pues sí, pues mira, ha sigut una casualitat perquè també em vaig fer mal treballant i com em vaig trencar el peroné, pues vaig decidir tornar cap a Sabadell per curar-me aquí bé i estar amb la família perquè no podia pujar el peu a terra, llavors estava una mica impedit. I com estava sol allà, pues era difícil fer les coses, les típiques coses de cada dia, després la rehabilitació, i bueno, he decidit venir-me cap aquí, cap a Sabadell, que sempre s'està bé, i amb els cuidats de la mare, pues bueno, encara millor. I bueno, ara ja estic bastant recuperat, però he estat gairebé 3 mesos sense posar el peu a terra, i com deia el meu company, pues... Com sóc un cul inquiet, pues, ha estat una mica complicat estar tant temps sense fer res. Però bueno, ara ja estic millor, ja puc caminar una mica i seguir amb el meu projecte.
A on estaves treballant quan et vas fer mal?
Pues jo a l'hivern treballo a l'estació de Baqueira Beret, amb el departament de competició, i bueno, va ser un accident així... que, bueno, una mica tonto, però bueno, com estàs tot el dia esquiant, cansat, pues, bueno, va ser... un cúmul de coses que vaig acabar caient i em vaig trencar el peroné. I, bueno, coses que passen, i amb aquestes feines és el que té, que estàs sempre exposat a fer-te mal, pràcticament.
T'hem definit com un aventurer. No ets un viatger de maleta i hotel. Ets guia d'equitació, tens títol de socorrista, treballes a estacions d'esquí o fas de guia de muntanya. Passes estius a Groenlàndia, Noruega o Islàndia?
Pues sí, mira, jo m'agrada molt viatjar i, bueno, sempre he mirat de quan he pogut viatjar i fer de la meva feina també, pues, algú diferent. Intentar estar a altres països, conviure amb la gent, a part de la meva feina, el bo que té, que també coneixes molta gent, perquè com jo porto grups, viatjo amb aquests grups, ja els ensenyo els països, llavors... Això t'enriqueix, després també gràcies a l'agència on jo treballo et dona la possibilitat de descobrir altres països, i això ho faig a l'hivern, després a l'estiu, i això després a l'hivern, pues, bueno, vaig a l'estació d'esquí, que també em permet, diguéssim, una mica més de tranquil·litat, és una feina que és molt xula també, que no pares, sempre és algo nou. I després, amb els temps lliures, pues, em vaig a viatjar, a fer les meves cosetes, pues, Alaska, Sud-amèrica, el que m'agrada. Sí, el que tinc ganes de fer, pues, intento fer-ho sempre.
Busques la natura en els teus viatges?
Sí, sempre busco la natura. Aviam, a mi les grans ciutats, la veritat que no són el meu fort, però sí que és veritat que hi ha ciutats... que s'han de veure perquè són molt maques, no? Pues, no sé, Istanbul o Nova York o aquestes ciutats emblemàtiques. Però normalment jo m'agrada barrejar-me amb la població dels països, les zones rurals, que diguéssim que encara és l'ambient autèntic d'un país, no? I llavors m'agrada conviure amb ells, prendre un cafè, que t'expliquin... I això a mi és el que m'enriqueix. I a part, pues, recórrer el país o diversos països i l'aventura que et suposa aquests països.
Tot va començar amb un viatge a l'estiu de fa 20 anys a Perú, quan t'adones que tenia un contracte fixe i una vida sedentària no fa gaire per tu.
Pues sí, pues així mateix. Jo estava treballant en una empresa i estava, la veritat que estava bé, tenia un bon sou... No em podia queixar, podia fer el que pràcticament volgués. I, bueno, va ser el meu primer viatge a Sud-amèrica, bueno, fora, diguéssim, del continent europeu, i m'ho vaig passar molt bé, vaig veure la població d'allà de Perú, la gent, vaig fer un trekking de 18 dies per la Cordillera Blanca, i clar, al tornar, pues, jo vaig pensar, hòstia, és que ara tornes a sentir aquestes sensacions que he sentit, pues, clar, té que passar un any. I bueno, i vaig començar a rumiar, vaig començar a meditar i vaig dir, hòstia, és que això no... Estar tota la vida amb una feina fixa, sempre el mateix, i tindre un mes de vacances, no és el meu. Llavors, pues, bueno, vaig decidir que deixaria la feina i així va ser. I després, des de que vaig deixar la feina, pues, he anat fent el que he volgut. Si volia anar a Alaska, m'anava a Alaska. Si volia anar... a voltar en bicicleta m'anava, i si volia anar quedar-me aquí, doncs em quedava aquí. O sigui que tenia aquesta llibertat, que és el que jo volia.
Quina edat tenies aleshores?
Pues, si no recordo malament, tindria uns 20 i pocs anys. Tindria.
I quants en fa, d'això?
Pues ara ja farà 22 o 23 anys que ho vaig deixar tot, i des de llavors que no he trobat a faltar aquesta vida ni aquesta feina, i mai m'ha faltat una feina tampoc. Sempre que he volgut treballar he treballat, i sobretot del que he volgut. O sigui que no... Aviam, si un vol treballar, diguéssim que feina se'n troba. Hi haurà feines que tardaran més o menys, però si ho fas amb el projecte de treballo i després me'n vaig a viatjar o a fer altres coses, pues, vulguis o no, això, la feina se't fa més a mi perquè estàs pensant en el viatge.
Estan ben pagades aquestes feines? Al llarg d'aquests més de 20 anys has tingut problemes per compaginar ser un aventurer amb l'economia?
Bueno, aviam, al set de la temporada, pues, normalment estan ben pagades, perquè com són períodes curts de temps i costa trobar gent, i sobretot gent qualificada amb aquestes feines, les acostumen a pagar bé. Sí que és veritat que també els meus viatges, pues, no són baratos, perquè vas molt lluny i també t'estàs molts mesos. Llavors, aviam, a la feina està ben pagada, però a vegades no t'arriba el suficient com t'agradaria per estar-te a lo millor 8 mesos viatjant, m'entens? Però la veritat que ara que estic treballant a dues feines diferents amb el mateix any, pues la veritat que vius, no pots viure, no vius malament, no.
David, la teva primera gran bogeria per tothom, que és com n'hi diríem, per tu, aventura, va ser fa 10 anys que vas fer la volta al món en bicicleta, van ser 3 anys i mig i vas fer uns 50.000 quilòmetres. Com va ser aquesta aventura?
Pues sí, bueno, va ser una aventura molt xula. Vaig sortir d'aquí de Sabadell i bueno, vaig arribar fins a Sud-amèrica. Vaig anar a tota Europa, a Àsia del Nord, Àsia Central... Després vaig passar per sud-est asiàtic i després ja des de Bali a Austràlia, Nova Zelanda i Sud-amèrica. Va ser una aventura, la veritat, que molt apassionant, molt maca, on vaig conèixer països que potser mai hagués estat si no hagués fet aquesta ruta, aquest viatge, diguéssim. I després també la gent és el millor de viatjar, és la gent que t'acull, t'ensenya les seves cultures, rius, tu passes bé amb ells, o sigui que val molt la pena un viatge d'aquesta manera.
Ara preparàs una altra bogeria. A Castellà estàs construint un vaixell de rems per travessar l'Atlàntic des de Cádiz fins a Cancún sense fer parada, per després tornar, per si no en tenies prou, després cap a casa una altra vegada. Quan tens previst sortir?
Pues sí, amb aquesta nova aventura que estic ara desenvolupant, pues tinc previst sortir al desembre del 2023. I bueno, ara tenia pensat acabar el projecte de la construcció del vaixell a finals d'any, però bueno, amb aquest accident que he tingut del peu, no sé si ho acabaré. Bueno, ara intentaré seguir amb la construcció i aviam si tinc sort i per finals o principis d'any poder-ho acabar i començar a entrenar i fer alguna ruta a les Balears per provar el vaixell. Estic amb aquestes ara.
Estàs buscant finançament per dur a terme l'experiència, aquest projecte per travessar l'Atlàntic?
Bueno, sí, estic buscant aviam si hi, no sé, alguna empresa, alguna marca, pues, li agrada aquest projecte, que es posi en contacte amb mi, i si vol jo li explico més detalladament en què consisteix això, que serà una ruta, la ruta que jo he pensat fer és una ruta que no s'ha fet encara mai, perquè ningú ho ha fet anada i tornada sense parar, i es farà un documental, o sigui que diguéssim que ara el vaixell que està mig construït pues no té la repercussió que tindria si el vaixell estigués ja acabat i comenci a entrenar. Llavors, per alguna marca o algú que es vulgui fer publicitat o vulgui, em vulgui ajudar, pues la repercussió, diguéssim, a nivell publicitat pues pot ser molt bona, perquè si la inversió pot ser poca, però si surts a Amazon o surts a, jo que sé, a TV3, encara que siguin 5 segons, pues home, és una bona, molt bona publicitat. Llavors estic buscant això, que algú, pues, si vol col·laborar amb algú de diners o material o qualsevol cosa, pues benvingut sigui, i jo li posaria un logo al vaixell de publicitat, i després sortiria els crèdits, sortiria els diaris i fan les fotos, o sigui que és algo que val molt la pena i és algo únic i d'un noi de Sabadell, que està molt bé.
Tens ja pactat que es gravarà aquest documental?
Bueno, gravat es gravarà. Després tinc que mirar, aviam si d'emitir-lo sobretot a alguna plataforma, però diguéssim, gravar-lo i editar-lo es farà. Després tinc que anar buscant alguna plataforma o la TV3 si em vol posar amb el temps d'aventura o el canal d'esports, que jo trobo que si està ben fet el documental no hi haurà cap problema.
Qui el farà, el documental?
Bueno, jo el gravaré assessorat per un parell d'amics que tinc, que són filmmakers, que són gent que es dedica al tema de fotografia, gravació de vídeos, i cobreixen conflictes de guerra, o sigui que són gent que han treballat per l'agència EFE, o sigui, i després jo el gravaré, ells l'editaran, i després miraré d'aviam si alguna plataforma o alguna cosa, pues, li interessa.
I no seria més fàcil comprar el vaixell en comptes de construir-lo?
Bueno, en principi tenia pensat de comprar-lo. El que passa que els preus que hi havia d'aquests vaixells, que són especials per creuar l'Atlàntic, eren molt cars i se'n passaven de pressupost. I els que he trobat així, que més o menys eren assequibles al meu pressupost, estaven molt lluny. Llavors era sumar-li el pressupost del vaixell més el transport, que potser estaven a Sud-àfrica o estaven a Antigua, al Carib o a Brasil. Llavors el cost era més gran. Llavors, com a mi m'agrada tot això de construir, vaig pensar, bueno, i què tal si el construeixo? Perquè, aviam, no estem parlant d'un baler que potser és més sofisticat o requereix més diners i més temps i més espai. Aquests vaixells, home, tenen la seva tècnica, però no requereixen d'un espai molt gran i d'un pressupost econòmic molt elevat. Llavors al final vaig decidir de dir, mira, pues, si a sobre el que jo vull fer no ho ha fet ningú, construir és armador i navegant, pues, encara menys. Llavors vaig dir, pues, mira, que sigui el que sigui, i me'l construeixo jo.
I veig un gran avantatge, i és que si l'has construït tu, si hi ha alguna avaria, sabràs com reparar-la.
Això sí, hi ha aquest avantatge, que tu coneixes el vaixell com ningú i saps per on es pot, potser on pot fallar o on no pot fallar. Després, amb els entrenaments, encara el vas coneixent millor. I després hi ha un altre hàndicap, que és que com jo no tinc experiència en construcció naval, pot ser que quan el posi a l'aigua s'enfonsi, que aquesta és una altra, o se'm comenci a deslaminar pel camí. O sigui que té els seus pros i els seus contres, però bueno, com això està tot fet per un enginyer, i jo li vaig enviant les fotos, li vaig explicant els avanços que vaig fent, i ell em va donant el suport, el visto bo, pues, en principi no té que haver-hi cap problema. Això esperem.
Perquè ens el puguem imaginar, com serà aquest vaixell quan estigui construït del tot?
Pues perquè la gent així s'ho imagini, és com una, diguéssim, una barca d'aquestes de la Costa Brava de pescadors, d'aquestes grans, més o menys, per tenir una idea, amb dues cabines. Una a proa, que és a davant, i una a popa, que és a darrere. La de proa és una mica més gran, que és on jo dormiré i faré, diguéssim, vida si fa mal temps i per les nits. I després, a darrere, a la proa, hi ha una altra cabina més petita on la faig servir de magatzem. I tot el que és a l'espai que queda al mig és on, diguéssim, faré pràcticament la vida de tot el dia, que tinc que remar unes 12 hores al dia, i allà cuinaré, sempre i quan el temps m'ho permeti.
Pels que som analfabets nàutics, no ens podem imaginar travessar l'Atlàntic a rems.
Aviam, sempre, si la gent que coneix una mica el mar i bueno, que ha llegit o sent parlar, la travessia de l'Atlàntic és com el somni de qualsevol navegant que no ha fet una travessia molt llarga mai, no? És com, diguéssim, el sexto grial, que se li diu. El que passa que el problema de travessar l'Atlàntic per molta gent és, un cop arribes allà, clar, si el vaixell és teu, després tens que tornar. Llavors, depens de molt de temps. En si, la travessia amb un veler no és tan difícil. El problema és tot el que comporta. La preparació, els diners que costa, i després, un cop arribes allà, el vaixell que fas amb ell, no? En aquest cas, amb el meu vaixell, clar, ets com una cascara de nou enmig de l'oceà, perquè és un vaixell que, al no tindre veles ni tindre motor, vas pràcticament a la deriva i estàs exposat a qualsevol inclemència. Llavors, això encara requereix d'una preparació més exhaustiva, uns coneixements encara millor, perquè també va sol, les guàrdies les tens que fer totes tu, tens que dormir a la nit cada dues hores, llevar-te, anar mirant, que no vingui cap vaixell, que no hi hagi problemes. Llavors, si ja és una mica complicat i requereix molta preparació i coneixements fer-ho en veler, pues, amb un vaixell a rems encara, diguéssim, multiplicat per 4, per dir alguna
cosa. I quina durada prevista tindrà aquest viatge?
Pues, si tot va bé, jo he calculat més o menys uns 3 mesos i mig, 4 d'anada, perquè a vegades les corrents et fan tornar cap enrere per les nits, i el no tindre el que diem ni motor ni veles, estàs molt exposat als canvis climàtics. Llavors, si el vent normalment és a favor, et ve de darrere, diguéssim, per les nits, si et canvia una mica el vent, el no anar contra el vent, pues et fa retrocedir. O sigui que jo he calculat uns 4 mesos d'anada, després un mes i poc a Cancún, preparant tot el vaixell un altre cop, reparant el que s'hagi trencat o canviar coses que potser no han anat bé, i després uns 3 mesos de la tornada, que la tornada serà més complicada perquè vas més al nord, llavors les borrasques són més freqüents, puc trobar alguna cosa de gel dels glacials de Groenlàndia, i això també pot ser perillós, i després l'aigua i el clima, que seran freds, i si causa l'aigua o passa qualsevol cosa, és bastant més perillosa.
Tens por?
Bueno, por una mica, però li tinc més respecte que por, perquè si tens por no ho fas, però si tens respecte, pues és caut i ho intentes de fer, no? Ho fas. Però la por, diguéssim, que et bloqueja, i la por no et deixa fer coses.
Has d'estar preparat físicament.
Sí, has d'estar preparat físicament. Tampoc obsessionar-se, perquè, aviam, això sí que és veritat, has d'estar bé físicament, fer esport, després, uns mesos abans de sortir, has d'entrenar, i després també el ritme, que sempre passa amb aquest tipus d'aventures, igual que em va passar amb la bici, el ritme bo, diguéssim, el vas agafant el dia a dia, perquè clar, fins que no et poses a fer una rutina cada dia de 12 hores remant, per molt que entrenis, no agafes aquest ritme. És veritat que t'ajuda, però el ritme bo l'agafes quan estàs remant, i llavors sempre has d'estar, pues, ben entrenat perquè no tinguis lesions i poder aguantar aquestes 12 hores, sobretot al principi.
tan important és estar preparat físicament com mentalment, entenc.
Pues sí, mentalment és més important que físicament, perquè és el que dic, físicament ho vas agafant a poc, i si un dia estàs cansat, pues dius, mira, pues avui no remo i o remo menys, ¿vale? O m'aixeco més tard, perquè amb aquestes aventures t'has de marcar una rutina també, perquè si no, no avances i se fa un món. I l'estar tants dies sol en un oceà que no veus res, i llavors la mental és molt, molt més important i pot ser que se'n vagi a Norris si mentalment no estàs fort. Llavors també s'ha d'entrenar aquesta, diguéssim, no sé com dir-ho, forma física del cap per poder aguantar. Llavors, aquestes travessies que faré abans, de 4 a 5 dies, pues, també m'ajudaran a poder conèixer millor i poder portar les coses millor un cop estigui enmig de l'oceà, que no hi ha marxa enrere.
Ara et descol·locaré una mica amb la pregunta. Escoltaràs música durant la travessia per l'Atlàntic?
Bueno, aviam, sí, em portaré música, em portaré alguns llibres i algunes pel·lícules a la tablet. O sigui que, aviam, que tampoc és una... no ha de ser una tortura, m'entens? Ho fas perquè t'agraden aquestes coses i ho intentes portar-ho el millor possible. Llavors, pues, quan acabi de remar i que em tanqui a la cabina, pues, bueno, pues un bon llibre o escoltar música mentre remo també, que t'ajuda, podcast, que també van molt bé, i després, pues, bueno, pues alguna pel·lícula, algun documental, aviam, que després potser no ho fas servir molt perquè vas molt cansat o no era el que tu t'imaginaves. Bueno, pot ser, però bueno, sempre va bé per anar canviant la rutina dels dies, pues anar portant aquest tipus de distracció, perquè són molts dies.
Jo t'ho preguntava per demanar-te una cançó per acabar l'entrevista.
Ah, bueno, pues sí, home, pues a mi m'agrada molt la de Radiohead, la de Creep, que, bueno, fa molt temps que l'escolto i, bueno, no sé, és una cançó que forma part de la meva vida i m'agrada molt. Així que amb aquesta ja està, ja anem bé.
Doncs acabarem l'entrevista amb aquesta cançó. David, moltíssimes gràcies i anem seguint la teva aventura.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i aquí, quan vulgueu, aquí em teniu.
I Carme, molt bona tarda.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Guillem. Esperem que tingui una bona travessia el David Barreiro. Ens quedem amb la seva petició musical i d'aquí uns instants continuarem el Connectats parlant del món de l'empresa. Anywhere before couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Special.